Avui us parlaré d'un llibre que ens situa concretament a Barcelona entre els anys 2016-2017. Aviam, un moment en què la droga, la marihuana, grups de narcotraficants, sicaris, lluiten pel control dels carrers de la ciutat. I això què ens pot provocar? Pues, evidentment, un augment de la criminalitat als carrers. De fet, si busquem a la hemeroteca dels diaris, trobarem articles relacionats amb tots aquests fets. I us preguntareu, i ara què ens surt això de la hemeroteca? Bé, perquè et comento aquest fet perquè és el tret de sortida d'aquesta novel·la que avui us parlaré. I que, a més, la podreu escoltar els motius que van portar a l'autor a escriure-la. La novel·la es diu El Confident. Aquest és el nom del llibre i del seu autor, Xavier Álvarez Llaveria. Xavier Álvarez Llaveria va néixer a Premià de Mar, és premiarenc, i és mosso d'esquadra. És mosso d'esquadra des del 2003 i des de llavors ha anat treballant en tota mena de serveis. Et faig una mica de síntesi per veure i conèixer doncs, en l'autor, perquè és molt interessant quan es va incorporar el 2015 en un grup incipient, un grup encara molt incipient, d'anàlisi de conducta criminal i després amb l'àrea central de l'anàlisi de la criminalitat. El Xavier és llicenciat en criminologia, a més, crec que en aquests moments, després li preguntarem, està estudiant psicologia i té un màster en anàlisi de la conducta criminal. És una especialització que ell, de fet, dona classes en aquests moments a la Universitat de Barcelona, perquè tot aquest tema dels perfils dels criminals i de la psicologia li agrada molt. És a dir, és aquesta mesura entre, abans de fer culpable amb una persona, saber-la escoltar, saber entendre, encara que tots des de lluny o des de fora puguem dir aquest és el dolent. Doncs és molt interessant el que ell ens explica d'aquests perfils que fa criminals. Bueno, però què passa? Esclar, és mosso d'esquadra, però quins interessa l'autor. L'autor va començar amb la seva vessant literària, de fet, en l'any 2016. Però ell havia escrit manuals de caràcter divulgatiu, però, com ja hem dit, sempre de conducta criminal. I després d'haver guanyat uns quants concursos, que ara no m'extendré, de relat breu i sempre amb temàtiques policials, en Xavier es va animar a escriure un projecte més llarg. Un projecte més llarg que va donar resultat a una estupenda novel·la que es diu No abandonis quan el rastre és calent. Aquesta novel·la la va escriure el 2016 i jo vaig tenir la sort, a més, de poder anar amb ell per a Barcelona i ensenyar-me tots els escenaris de la novel·la en si. Doncs avui parlarem del Confident, de l'editorial Rosa dels Vents, amb 288 pàgines. I dic les pàgines perquè, bé, és una novel·la que es deixa llegir molt bé. Però, bueno, aviam, obrim el llibre i què ens trobem? Ens trobem amb una frase de Nietzsche que diu, això és molt important, perquè com que la llegireu, veureu la relació ràpidament. En la venjança, com en l'amor, la dona és més bàrbara que l'home. Déu-n'hi-do, Bé, doncs, ara jo us diré que en realitat tampoc tinc cap autor preferit. M'agraden molts, de fet, i a més disfruto. Però en Xavi Álvarez és un d'aquells que el vaig conèixer, com us he dit abans, amb el seu primer llibre. I és un llibre que em va semblar fantàstic. No abandonis el rastre quan és calent, no abandonis quan el rastre és calent. El vaig gaudir molt. A més, com us he dit, vaig anar amb ell per tots els llocs on ell havia estat fent els escenaris. I aquesta novel·la, el motor de la novel·la, com us diria jo, era la justícia. Però, en canvi, en El Confident, el motor de la novel·la és la venjança. El que no sabem és que, esclar, ha trigat 6 anys i, com diuen Quiz Sit, qui ho sap? Què ens portarà aquesta tercera novel·la? No ho sabem encara, potser li preguntarem. Bueno, ens centrem en la novel·la, és una novel·la coral on coexisteixen la violència més dura amb una narrativa que sí que és dura i fa esfereir, però al mateix temps és poètica. En Xavier mai ens farà arribar a sentir-nos malament per aquest fet. És a dir, trobem crueltat i amor al mateix temps. Però, bueno, jo he posat com que no arriba mai al gore, mai. Ell mateix diu que les escenes dures estan rebaixades. Escolteu bé, Els fets reals de la novel·la van ser pitjors. També hi ha un fet curiós, i és que els diàlegs els trobes en català i en castellà. I de fet està molt bé, perquè ara us explicaré tot el tema dels sicaris, colombians i equatorians, i aleshores ell barreja el castellà i el castellà i ho trobo, la veritat, molt adequat. Ho fa molt, molt agradable. Bueno, esclar, aquí ens trobem tirotejos, ens trobem sicaris contractats que actuen, bueno, impunement per l'escenari de Barcelona amb violència, però tot per el poder de la droga, que de fet és el paper més important i el punt de la novel·la, no? Tenim colombians, tenim dominicans, i en aquí és on es crea aquesta atmosfera tan interessant per explicar, com he dit abans, una història de venjança. Bé, doncs, com he dit abans, aquests fets reals només fa 6 anys que van passar a Barcelona i és com us diria jo, és com si a Barcelona la veiéssim amb dues cares. Una és aquesta cara, doncs, tan fosca, i l'altra crec que és la que tots coneixem, que jo crec que és millor no conèixer, aquesta tan fosca, millor ens passegem per la que tots ens agrada, no? En El Confident trobarem personatges lligats amb uns passats molt dolorosos, uns passats, com us diria jo, de molta rancúnia, i que, bueno, podien triar les seves vides, però mira, van triar passar, en lloc de passar comptes, no? I seguir endavant, i amb les seves vides turmentades, no, van triar passar comptes realment. Van triar passar comptes per tot el que els havia passat, tant a Equador com a Colòmbia. Jo bàsicament us parlaré de 3 personatges. M'agradaria parlar-ne'n de 4, però saps què passa? Que el quart, que és l'aranya, m'agradaria que l'autor ens en fes una breu pinzellada. Aleshores, començaré amb l'Emilio, i ho dic en castellà doncs, perquè ell, doncs, com us he comentat, parla també en castellà. L'Emilio és colombià, és un exmilitar de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, la FARC, que tots coneixem, amb un passat, jo dic sanguinari, però jo diria que molt sanguinari, quasi bé encarnissat, i actualment treballa per grups criminals i com a confident de la policia. Després tenim el Raül, que el Raül Rafet no sap el seu fill. Està mort? Està viu? On és el seu fill? Però no el pot oblidar. I aleshores l'aranya, aquest que després en parlarem, l'aranya, és un sicari molt perillós. I després tenim la brava, l'esmeralda, una noia colombiana víctima de la guerra interna del narcotràfic a Colòmbia i que en aquest moment està a Barcelona. Però noia, aquesta noia s'ha infiltrat en tota aquesta xarxa, en tot aquest entramat criminal. De fet, ella és una dona valenta, ha sigut una dona maltractada i considero que continua sent maltractada, però, com he dit, està carregada de rancor i de venjança. És brava. A mi m'agrada més aquesta paraula, és una dona brava. De fet, en la pàgina, hi ha una pàgina del llibre que és molt curteta i us la llegeixo, que diu: "La justícia és per als ricos y la ley para los pobres, pero aquellos que lo hemos perdido todo, siempre nos quedará la venganza". Bé, doncs, aquest triumvirat posaran a prova amb una pressió molt, molt, molt extrema, molt forta, en els Mossos d'Esquadra. Aquí tindrem a 2 personatges centrals importants, que un és l'Elisa Codina. L'Elisa Codina és sergent, i el caporal Jordi Carter. El caporal Jordi Carter té una habilitat, diríem, quinnata, i de fet són molt diferents tots dos, estan situats en posicions molt diferenciades, però sí que és veritat que hauran de treballar junts i ho fan molt bé. I per intentar posar fi a la lluita entre aquests grups criminals, doncs hauran de treballar el que no està escrit. El Xavier ens diu: "De vegades no podem mirar fixament la realitat, per això hi haurà moments en què aquesta novel·la incomoda, però serà massa tard per poder fugir. La majoria dels qui aporten informació ho fan per despit, ho fan per venjança". Fixeu-vos que la paraula venjança l'hem tret diverses vegades. Bé, doncs, ara tot seguit. Hola, bona tarda, Xavier.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estem? Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé.
Molt atrafegat, em sembla, amb aquest llibre. Sí o no?
Bueno, però és positiu, no em puc queixar pas.
Molt bé, escolta'm una cosa.
No m'he de queixar, digue'm.
No, aquest, per què la cançó, què t'ha fet pensar la cançó de Heavy, de Shorshan Hero?
Sí, bueno, la cançó parla una mica, sí, que no hi ha com herois de la ciutat, saps? O no queden herois de la ciutat.
Molt bé, molt bé. Bueno, mira, la primera...
El ritme, a més, el ritme és molt...
Sí.
Jo penso que és molt escaient pel ritme de la novel·la.
Sí, és veritat, és molt maca, m'ha agradat molt. Escolta'm una cosa, et faré una pregunta molt òbvia, però què és un confident? Perquè tots ens ho imaginem, però penso que és una figura com molt més complexa i a més una figura que assumeix molt risc. Què ens dius d'això?
Sí, bueno, jo, el confident és una figura que té moltes arestes, no? Perquè hi ha molts tipus de confidents. No? Hi ha, però sobretot diguéssim, els que manegem més, en aquest cas també, i el que més succeeix, són aquests confidents que canten a la policia o es xiven, diguéssim, per venjar-se d'altres. Aquest és el... alguns pel lucre, altres perquè creuen que ho han de fer, per un tema de justícia, no? Justícia poètica, que ho fan perquè creuen que ho han d'explicar coses. Però, bàsicament, el gruix important de confidents és per venjar-se.
I de fet, és una figura, jo penso que és que assumeix molt risc, perquè pot ser per venjança, pot ser com dius tu, no? Però de fet, és una figura que té un temps límit, un limitat,
Sí,
perquè es deuen cremar.
És una figura manipuladora.
Manipuladora.
És una figura molt manipuladora.
És molt interessant.
Perquè t'explica coses a la policia, sí, però també en els termes que ell vol.
Mm-hmm.
Llavors, jo la tinc com una figura, bueno, la tinc no, perquè... tots els policies hem tingut gent que ens explicava coses de vegades, no?
Sí.
Llavors, són figures manipulades. Sempre has de tindre molt en compte la manera que et passa. L'has de contrastar molt, l'has de corroborar, t'has d'assegurar, saps?
Clar.
I sobretot, sempre que t'explica alguna cosa has de pensar, vale, per què m'ho explica això ara?
Clar, l'has de sospesar en tela de judici, no? Allò de dir, aviam,
sempre.
Molt bé.
Sempre. Quan portes un confident que portes molts anys, l'has tractat molt de temps, t'ha donat molt bona informació, llavors tu ja... te'n refies més al confident. Però això no vol dir que en algun moment te la pugui fotre.
És veritat, clar. Escolta'm una cosa, han passat 6 anys des de la teva primera novel·la, No abandonis quan el rastre és calent. Quin va ser el detonant per escriure el confident? Perquè hem parlat de la primera novel·la que potser parlava més amb el tema de la justícia i aquí estem molt amb el tema de la venjança. Quin va ser el teu detonant per escriure el confident?
Pues va ser un cúmul d'històries, no? Una història que em va arribar, altres històries que em van explicar i també les ganes de tornar a explicar una mica les coses que fem en aquesta feina o les veritats ocultes, no?, en aquest submón criminal. I llavors pues, el rau-rau no és difícil d'abandonar. Encara que he estat molt ocupat i amb altres coses, però sempre ha estat allà el rau-rau darrere. I al final ha guanyat i he acabat escrivint la novel·la que m'ha costat 2 anys escriure-la.
Bueno,
és que he gaudit molt el procés de documentació.
Et fas molt de pregar, perquè han passat 6 anys. Vull dir que, escolta'm, això... Sí, però bueno, esclar, la documentació certament és veritat, perquè en parlàvem abans de totes aquestes notícies que tu vas intercalant entremig de la narració en si... I que, clar, hi ha moments que penses, bueno, les notícies són de veritat.
Són reals.
Són reals.
100% reals.
I jo deia a la gent, bueno, escolta, si no aneu a la Maroteca i les trobareu. Vull dir que és així, no?
Sí.
Però, clar, amb el perfil que tens tu de criminalista i que t'agraden molt els perfils criminals, entenc que aquí has fet realment una novel·la que ens fas... trontollar, no? Entre el bé i el mal, entre el bo i el dolent. Explica'ns una mica això també, perquè de vegades estàs llegint en algun moment i dius, ostres, ni tot és tan bo ni tot és tan dolent, saps què et vull dir?
No,
aviam.
No. Bueno, és que jo sempre ho he defensat, És una teoria que quan escric els meus personatges, tant la primera novel·la com en aquesta, sempre ho defenso. És a dir, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. I els dolents, m'agradaria veure a nosaltres, en la situació de molts dolents que han viscut i han passat això, com reaccionaríem? Com ens comportaríem? Què faríem a la vida, no?
Sí.
I aquests que són tan, tan bons, de fet, jo sempre construeixo els personatges des d'un punt de vista molt psicològic i després deixo que sigui l'actor qui jutgi qui va al sac del dolent i del bo. Perquè hi ha lectors que em sorprenen a vegades que diuen que justifiquen coses que potser no serien justificables per altres persones. Però el lector justifica. Llavors jo el que faig és presentar els personatges i tu és la teva responsabilitat dir qui és el bo i el dolent, de veritat.
Això m'agrada
molt. Hi ha dolents amb els que empatitzes. I hi ha bons que no t'acaben bé. Llavors, bueno, t'ho deixo al teu abast. És una mica allò,
clar, clar,
el llibre vedria, no?
De fet, això que estàs dient, clar, ens estàs posant, com dius tu, personatges bons i dolents.
Sí.
De fet, comences el llibre tranquil, per dir-ho d'una manera, tampoc no passa res. Vull dir, bé, anem bé,
no,
però la novel·la va agafant
motors,
consistència, no?
Sí.
Però llavors...
En principi, necessito explicar-te, necessito preparar-te perquè vindrà. I llavors necessito una mica d'explicació d'alguns aspectes, no?
Exacte.
I un cop ja has explicat, doncs anem per feina.
Clar, però llavors aquests dos tipus de personatges, perquè ja en parlàvem,
sí,
dels equatorians, dels colombians,
sí,
de totes aquestes...
Sí.
Jo, quan parlo dels tres personatges que per mi els trobo principals,
sí,
no? L'Emilio,
l'Esmeralda,
la brava Esmeralda, no? El Raül...
Sí.
Però llavors... Com fas que coexisteixin? Perquè realment aquí tenim cultures molt diferents i la novel·la és dura, perquè és el que dius tu, ens comences una mica així en plan tranquil·litat,
sí,
i després som-hi, no? Aleshores,
sí, sí,
la violència entre aquestes diferents cultures, com coexisteixen?
Mira, primer et diré que els grups criminals no són homogenis, són heterogenis.
Uh-huh.
Què vol dir? Que moltes vegades s'ajunten diferents cultures. Per què? Per un tema de conveniència criminal, vale? o delictiva.
Sí.
En base a aquest principi, pots assegurar, i podem assegurar, que la gent s'ajunta a vegades per objectius comuns. I aquí és on lo tienes.
Uh-huh. I tens
tots
tota la raó.
Tots ells són diferents, venen de mons diferents, tenen realitats diferents, comunes, els uneix alguna cosa, però hi ha una cosa que aquí sí que els uneix, que és el factor de la venjança.
Pues mira, m'agrada molt que diguis això. M'agrada molt perquè hi ha un paràgraf de l'Esmeralda que no recordo jo... Espera. Sí, que diu la justícia és per als ricos i la llei per als pobres. Però aquells que los hemos perdido todos sempre nos quedarà la venganza, saps?
La venganza, sempre.
Aquesta paraula es repeteix, no?, molt amb la novel·la,
sí,
és veritat, eh?
Sí,
I
sí,
escolta'm
sí,
una cosa, jo he parlat, ja et dic, de l'Emilio, de la nostra brava Esmeralda, del Raül, però no he parlat de l'aranya, perquè m'agradava i he comentat que m'agradaria que tu ens parlessis una miqueta de l'aranya, d'aquest sicari. Què ens
bueno,
pots dir d'ell? Una miqueta,
sí,
una miqueta.
Sí, sense desvetllar massa cosa,
ah,
aquest sicari, que sembla un sicari immortal, està inspirat en un personatge real.
Uh-huh.
De fet, tant la seva història estava inspirada en un personatge real com la figura del sicari. I aquí hem tingut assassinats aquí i arreu del món,
uh-huh,
on els sicaris han sigut protagonistes. És a dir, contactar gent per matar altres, això és tan vell com Caín i Abel.
Sí, és veritat.
És molt antic. Llavors, justament en aquesta trama, en la trama real que podeu trobar a la premsa, que podeu seguir a la premsa, va haver un tiroteig que es va ocasionar a la Meridiana, que és com comença pràcticament la història del llibre.
Sí.
I en allà la policia automàticament ja va terminar la presència d'un sicari, algú que havia vingut, un professional, un tio que a mi... Aquesta paraula m'agrada molt la que diré ara, eh? Un tio amb ofici.
Un tio amb ofici.
Sí, amb
però,
ofici.
No, però clar, és un ofici per ells, això, tens tota la raó.
Clar. Clar, un xum ofici que sap el que es fa i que ve, fa el que fa i desapareix. Però és que en aquest cas li surt malament i el tio s'ha de quedar més temps al compte, no? I això és el que l'arrossega a un món o una sèrie de situacions que acaben amb el final, no? Però en principi un sicari professional ve, fa la feina i se'n va, no? I aquesta figura de sicari és la que m'agradaria... La que jo volia explicar en aquesta novel·la.
Sí, clar.
Una de les figures.
Clar, et podria preguntar... No, de vegades sempre preguntem i quin personatge és el que t'ha agradat més? O quin? Perquè, clar, a mi m'encanta l'Esmeralda, no? Però l'aranya
sí,
penso que és un bon personatge, eh? Un bon personatge.
Sí, sí. Jo...
Digues.
Ara tira una cosa que potser et
sobtarà. Ai, ai, ai.
A mi, un dels que m'agrada és... estic al cor partit una miqueta, no? T'he dit que estic entre el Jordi Carter.
Ah, el Jordi Carter.
I el drama familiar que té el caporal.
Sí, saps? Tant. Perquè, clar, el Jordi Carter, que té una forma de fer especial, llavors penses, aquesta manera de ser és innata o s'aprèn realment?
Jo trobo que hi ha una part que és innata i una altra part que realment l'aprens i que te la dona aquesta professió. La professió i també el que ell ha tingut inquietud per estudiar i tindre coneixements i augmentar les seves habilitats, no? Que és
clar,
el que demostra en la novel·la. I aquest és un personatge doncs, que, mira, que la seva situació personal doncs, bueno, és un reflex de situacions de la meva vida també. I després està l'Emilio, que l'Emilio, bueno, és, jo crec que és l'enganyau de la història.
Oh, l'Emilio, pobret, i tant. Ai, pobret, l'Emilio, sí, sí.
Si però, el mires bé, hòstia, si el mires bé, sí. Realment és una víctima.
És una víctima. Bueno, però clar, o sigui, jo quan parlava de l'Emilio... Sí, és veritat. Sí.
Clar, tu has de mirar per què ho fa, que és un motiu que potser molts ho faríem, no? Per què ho fa? Quin és el seu motor de venjança? Venja perquè, hòstia, el que li han fet és molt gros i el tio sap, decideix donar el pas. I qui és l'engany que pateix, no?
I tant. Ara, bueno, quina vida anterior, no l'Emilio? No,
sí, clar, quina és que va voler realment sortir d'aquesta vida, no va poder, va tornar i va tornar a arrossegar aquesta vida una altra vegada en aquest pou, no? I el tio era conscient i no volia aquesta vida. Després es va trobar amb el que es va trobar i va decidir tirar endavant, però un altre cop va tornar a caure en la mentida i en l'engany.
Clar, és que jo crec
que... I és que l'amor no sempre és tan maco com el pintem. L'amor no. També és una arma.
I el tema de la resiliència és molt difícil. Sí, sí, tens tota la raó. Ara, bueno, esclar, és que... És una llàstima, que no es puguin fer spoilers, de veritat. Perquè, clar, és que ens vas portant per uns camins i per unes personalitats, com tu ara acabes de dir, tan diferents, amb motius diferents, no? I que, de fet, el fet de que hagin... O sigui, en lloc de fer borrón i cuenta nueva, per dir-ho d'alguna manera, no? I hagin volgut realment tirar endavant per... Bueno, per el que hem dit abans, per la venjança, o sigui, per tancar les ferides que tenen d'anys enrere, no? Pues també s'ha de ser bastant valent, perquè, aviam, potser el Raül és el més... Bueno, el Raül, mira, va fent...
Bueno, penses que és el més... És un personatge més innocu, no? Dius,
sí,
bueno,
sí.
Ell, però després, quan bueno, es descobreix una mica el seu passat també,
claro,
dius...
És que és per això...
Hòstia...
Clar, per això et dic que ens vas portant per una sèrie de llocs. O sigui, jo comentava que tens l'habilitat, perquè això és una habilitat, de que no vull que els nostres oients es pensin que és una novel·la de sang i fetge, una novel·la gore.
No,
és veritat, perquè hi ha moments, com hem sentit i tens sentit dir, doncs que hi ha una agressivitat, una violència, però també hi ha una part poètica. I després hi ha una part doncs, de sentiments que és molt bonica. I aleshores no ens fas arribar mai amb situacions incòmodes d'alguna manera, no? Que dius, tanco la novel·la. No, això no ha passat mai, ni amb l'anterior tampoc. Explica'ns una mica això.
Sí, jo entenc que la novel·la policíaca, en aquest cas, o no, una trama criminal de parella amb gent que cometen delictes, doncs, bueno, sempre hi ha implícit la violència, perquè el crim és amable, no t'ho demanen, per favor. Llavors, bueno, ja s'ha creat la violència. El que passa és que tampoc és una violència que no fa falta entrar en el mal gust. Ni que tu dius com una lectura gore, no? Quasi molta sang.
Sí.
No, és necessari.
No.
Jo penso que la violència explicada amb una trama molt més elaborada és més maca. Si es pot trobar maca la
violència. És molt més bonica, però Déu-n'hi-do, Hi ha moments, Xavi, que Déu-n'hi-do, Que dius, ostres, m'ho vaig a tornar a llegir perquè és que està fet...
Mira, hi ha una escena en concret...
Sí.
Clar, hi ha una escena en concret, que és l'escena on el sicari pues interpel·la amb dos nois del bàndol contrari que te donen un
lliçó. Ai, sí, però és maca, també.
Acaba posant una maleta.
No? Sí.
Clar.
Sí, però...
És una escena que vaig reescriure moltes vegades.
Esclar, sí, és veritat. I el bo és que per part d'ells hi ha molta dignitat. O no ho dic bé, això? No creus que per part dels dos nois hi ha com una dignitat interior de dir, bueno, ja està, o sigui... No, quan dic una dignitat
pues
em refereixo, no sé, una sensació
sí,
de dir...
Sí, com una acceptació.
Exacte.
Una acceptació. De fet, és una acceptació pel seu final que es va estudiar fa molts anys en els camps de concentració.
Ah, sí?
Això. Jo ho he llegit en un article, sí. Perquè argumentaven com és... tenia un nom, aquest síndrome, que ara no em ve el cap.
Ja el buscarem.
Ja t'ho miraré per WhatsApp. Que deien com pot ser que un camp de refugiats o de presos que havien centenars estigués regit i vigilat per 10, 15, 20 guàrdies, no?
Sí.
I és que es donava un síndrome en el que la persona acceptava aquest final. Ja no es revelava, no? Ja veia el seu fill.
Sí.
Pues això mateix, jo havia vist vídeos, alguna vegada documentat, vídeos de narcotraficants reals, sicaris, que mataven a altres narcos, que ho penjaven a les xarxes, i jo he vist vídeos on aquestes persones acceptaven el seu final.
Clar, jo he dit dignitat, però em referia a això. Sí, exacte, ho estàs explicant perfecte.
Ho accepten, sí. Diuen, i dius, hòstia, però per què no, per què no has lluitat fins l'últim moment de la teva vida, saps? Perquè al final la teva vida, lluita, resisteix-te. No.
No.
Entres en aquesta espècie de síndrome en el que t'abandones i dius, vale, pues ja està, estic superat, saps?
És així.
Ja està.
És veritat. Sí, 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 m'agrada molt com ho has explicat. En quin...
Sí, sí,
en
és
quin...
una manera d'explicar-ho, sí.
Sí, no, no, sí, ja. Perquè és que, quan, a més, esclar, quan tu vas llegint el llibre, les imatges se't van posant i és veritat, ho veus clarament, no? I sí, és veritat, ho has explicat molt bé, molt bé. I tu fent la novel·la, en quin moment disfrutes més de la novel·la? Preparant-la? Pensant-la?
Sí, la documentació.
La documentació.
La documentació, pensant-la, tot el procés de documentació, perquè bueno, parlo amb molta gent, xerro, descobreixo coses, m'expliquen, allà xalo. Estructura la novel·la, l'escric manualment, vaig amb una llibreta i vaig... Ta, 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 i després, evidentment, que quan escric també m'ho passo bé. És, dir, és innegable, m'ho passo escrivint.
Sí.
El que passa és que si em fas triar un moment en què potser disfruto més, és el moment de començar a construir la novel·la.
Clar, és molt, molt interessant, sí, perquè cadascú, bueno, és així, sí. Sí que és veritat.
També puc dir el moment en el que pateixo més, eh?
Hi ha moments, ah, també? A veure, explica'm això, doncs.
Que això tampoc... No m'han preguntat mai i tampoc ho he explicat massa, però jo pateixo molt quan escrius novel·la perquè penso sempre, hòstia, però aquí agradarà això.
En sèrio, no m'ho puc creure.
Sí, sí, t'ho juro que passo moments d'aquests que llavors sé que vaig pel bon camí. Perquè estic amb un ull molt crític.
Home.
Molt crític del que estic fent.
No pot ser, home, saps? Però de poca fe, això no pot ser. Amb que ens agrada la teva literatura.
No, però que hi ha moments que dius...
Sí, sí, sí.
Poses en entredit el que tu has fet, però llavors sé inconscientment que ho estic fent bé, perquè estic sent molt crític amb el que estic fent. Saps? M'ho estic mirant molt, ho estic reescrivint molt. Això no m'agrada, això no funciona, això tal. I torno. És, bueno, va, ja està escrit, ja està fet. No. Tornem a fer una altra vegada. I després pateixo molt també quan el feedback dels lectors. Això és innegable. És a dir, tu deixes anar un llibre i no penses, bueno, a mi què opini la gent, m'és igual. No, no és veritat.
No, clar.
Estàs deixant anar una feina espectacular.
Clar.
I quan ves que el fica és positiu, ostres, dius, bueno, hòstia, pues sí. Pues tot aquells moments d'autocrítica han sigut bons.
Jo, clar, no ho podem dir, però ho trobo una originalitat fantàstica com has acabat el llibre. O sigui, no, ja podem riure, no podem dir res, i és que se l'hauran de comprar, oi que ho veus? Perquè és que és molt original. Està molt bé perquè...
A veure... Va ser una aposta que li vaig donar moltes voltes. Eh?
No m'estranya, perquè és molt original. Te la jugues, però és fantàstica. És fantàstica.
Sí.
Vull dir, a part de que els oients, quan se la comprin, quedaran enganxats, i perquè és una novel·la trepidant, és veritat. Vull dir, a més, m'agrada molt el fet castellà, català, perquè ho trobo superadequat, no? Això ho trobo fantàstic. Que no sé com se t'ocorre, també, els diàlegs.
Els diàlegs estan supervisats, també. Tinc una amiga que treballa a la Fiscalia de Colòmbia.
Ah, sí?
I que m'ha donat un cop de mà tant per documentar-me el tema de lo que passa allà i com jo entenia i com ella m'ho explicava i tal, saps? Que ha sigut una font de documentació molt interessant.
Sí.
I a part en els diàlegs, em deia, mira, millor fica aquesta paraula, mira, millor fica...
Oh,
no he ficat textualment com parlen ells, perquè igual no ho entendríem del tot.
Clar.
Però sí que he ficat algunes coses, saps? Que no fos excessivament, però alguna cosa per... Saps? Per transmetre una mica l'autenticitat dels diàlegs. No són 100%, és a dir, no són... Perquè segurament ens costaria entendre una miqueta.
Sí.
Perquè ella, quan em parla a vegades, tot i que és castellà...
És castellà.
Quan em parla a vegades, em costa entendre-la. A mi i tot, saps? Que la conec.
Imagina't.
Hòstia, això...
Però li dóna veracitat, això li dóna veracitat. Vull dir que és això que dic. Tu, a part de... Bueno, això que ens estàs explicant, i a més, la novel·la trepidant, que t'enganxes amb ella, i em fa com una vergonya. Crec que me'l vaig llegir en 2 o 3 dies, vull dir, perquè és allò que no la podies deixar.
Ja, bueno, clar, per mi això... O sigui, una part m'alegra molt i per l'altra part penso...
Dius, ostres, jo haig de dir, haig d'esperar 6 anys més? No, perquè a més, esclar, els oients heu de saber que ell, després de tota aquesta... aquestes venjances, aquestes acarnissamentes, etc, etc, etc. Clar, ell et recondueix i et deixa, pel final, que et deixa un somriure a la cara, perquè penses, ostres, que bo aquest final. I és, ho trobo, és veritat, ho trobo fantàstic.
No, jo no, gràcies, gràcies.
Jo no sé si... I ara, encara no ho deus saber, perquè encara estàs, evidentment, amb sí. tot el confident. Però jo comentava abans, aviam, tenim la justícia, tenim la venjança. Sí. Què ens portarà sí. el Xavier d'aquí uns anyets? Qui lo sa, oi?
Bueno, ja m'ho van preguntar en una principi i vaig dir, pues, sí? amor, potser, no? Farem
amor.
Un tellado, jo què sé.
Bueno,
no sé.
Un amor que ja ho veurem, eh? Això m'ho apunto, eh? Perquè encara que passin els anys, tu, jo aquí enganxada. Bueno, escolta'm
sí,
una cosa.
Sí.
Xavi, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
L'únic que vull recordar als oients que ja els hi he dit que comprin aquest llibre perquè s'ho passaran molt bé, que, per favor, si el compren, no mirin al final, espereu-vos a veure-lo llegit i molta sort que la tens i que estic
gràcies.
Encantada que hagis estat amb nosaltres. Gràcies, Xavier.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Doncs recordem, Xavier Álvarez Llevaria, llibre El Confident, editorial Rosa dels Vents i 288 pàgines. Us voldria dir una cosa que em va agradar molt d'una persona que vaig sentir l'altre dia i deia que comprar un llibre fa il·lusió i jo us el recomano, bueno, sí, us el recomano al 100%. Però sabeu què passa després? Que quan t'agrada molt un llibre, el regalem. Regalem un llibre. Per tant, no solament pensem en comprar, sinó que en aquest cas penso que pensem també en regalar. Molt bé, moltes gràcies.